Bon dia, dijous 18 de gener, ja passen 7 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Què tal? Benvinguts a l'informatiu d'aquest dijous 18 de gener. Avui ens hi posem per destacar-los diverses notícies de la comarca, començant perquè el Montblanquí Eusebi Campadrós va ser nomenat ahir nou secretari de la Mesa del Parlament. En parlarem d'aquesta constitució del nou Parlament en aquesta arrencada de la 12a legislatura. També parlarem, però, de la ruta del Cister, perquè continuarà promocionant-se sota el paraigües de la marca Costa Daurada, després de que s'hagi tornat a renovar el conveni doncs, que hi ha en aquesta promoció. I també els parlarem avui d'un nou club de lectura infantil que impulsa la biblioteca mossèn Ramon Muntanyola. Una proposta pels nens de 9 a 12 anys. La proposta és gratuïta i avui la coneixerem aquí en aquest informatiu diari. I també ja dijous, per tant, ens apropem al cap de setmana. El que farem avui és conèixer la programació i les propostes per aquest cap de setmana, sobretot marcat en part per la festa dels Quintos de Sarral, però avui volem aprofundir en la Fira de la Tafona, el concurs de gossos tofonaires de Vilanova de Prades, aquesta segona edició d'una jornada dedicada a la tòfona negra. En parlarem i descobrirem alguns dels secrets i propostes de l'edició d'enguany. Així doncs, comencem aquest informatiu del dijous 18 de gener. Eusebi Campadrós, advocat d'arrels montblanquines, ha estat elegit secretari primer de la Mesa del Parlament de Catalunya, que s'ha constituït aquest dimecres. Campadrós era, recordem-ho, el cap de llista de Junts per Catalunya a la demarcació de Tarragona i des d'avui doncs, ja forma part d'aquesta nova mesa amb 48 vots a favor doncs, de la seva candidatura. La 12a legislatura del Parlament de Catalunya va arrencar ahir dimecres 17 de gener amb l'elecció de Roger Torrent, diputat d'Esquerra Republicana, com a president del Parlament, i en el mateix acte també es van nomenar els membres de la nova mesa, que des d'ahir estarà formada per Josep Costa, de Junts per Catalunya, com a vicepresident primer, José María Espejo Saavedra, de Ciutadans, en la vicepresidència segona, Eusebi Campadrós, de Junts per Catalunya, com a secretari primer, i David Pérez, del PSC, com a secretari segon. Joan García, Alba Vergés, el primer de Ciutadans, la segona d'Esquerra Republicana, són els tercer i quart secretaris successivament d'aquesta mesa. També en aquest primer ple de la legislatura hi va participar l'Espluguí Ferran Civit, diputat al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana. Bé, aquests dies els estem parlant força de turisme, ahir ho fèiem per posar sobre la taula les dades dels museus de l'Espluga de Francolí. Ens parlàvem d'aquest aquesta disminució lleugera del nombre de visitants en els museus del municipi, d'un 5,67% en el total dels museus, una informació que podeu trobar a esplugafmradio.cat. En qualsevol cas, avui volem parlar de turisme, però no precisament de les dades dels museus de l'Espluga, sinó de la ruta del Cister, que continuarà promocionant-se sota la marca de la Costa Daurada. De fet, el Consell Comarcal de la Conca Barberà va renovar fa uns dies aquest conveni amb la Diputació de Tarragona per promocionar-se conjuntament amb altres ens turístics públics i privats de la Costa Daurada de manera conjunta en fires nacionals, estatals i internacionals al llarg d'aquest 2018. En total són 24 aquestes entitats públiques o privades de la Costa Daurada. El d'enguany és ja el 15è conveni Corner i permetrà la promoció dels atractius turístics de la Costa Daurada en esdeveniments turístics juntament amb l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat. De fet, la primera cita anual ja s'està desenvolupant aquests dies a Madrid amb la Fira Internacional de Turisme, FITUR, que va arrencar ahir dimecres. El president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Francesc Benet, va signar l'acord en nom de la ruta del Cister, que també inclou els Consells Comarcals de l'Urgell i l'Alt Camp. La renovació d'aquest conveni, per tant, permetrà la presència de la ruta del Cister en mitjans de comunicació, i que es desenvoluparà així doncs, una acció de mercat nacional amb una campanya publicitària per ràdio i també una acció de mercat estatal per internet.
Més informació a esplugafmradio.cat.
Continuem en aquest informatiu i ara els expliquem que la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga crearà aquest febrer el primer club de lectura infantil de la Conca de Barberà, adreçat als nens i nenes de 9 a 12 anys. La iniciativa vol ser complementària a l'activitat literària que ja es fa en les escoles del municipi per tal de despertar, però, l'interès dels infants per la lectura. El club de lectura proposaria cada mes un llibre que els participants haurien de llegir a casa i l'últim dimecres de cada mes els nens i nenes es trobarien per tal de comentar-lo. Es tracta doncs d'una activitat gratuïta que es faria el darrer dimecres de cada mes i, com els dèiem, doncs adreçats a nens i nenes de 9 a 12 anys.
I d'aquest club de lectura en volem parlar amb la Núria Estadella, que és la bibliotecària de l'Espluga i, a més, és la impulsora d'aquest projecte. Núria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'on sorgeix o quin és l'origen d'aquesta iniciativa?
Bé, ara al setembre vaig fer un curs de club de lectura perquè trobava que tenia una mancança en el club que dirigia d'adults i dic sempre està bé agafar noves idees i em va agradar moltíssim. El formador va ser el Joan Boer, ell està a la universitat portant clubs de lectura i vaig trobar molt interessant fer-ne un d'infantil.
I què vol dir fer un club de lectura o què suposes pertany a un club de lectura?
Bé, la meva intenció és que vinguin un grup màxim de 12, entre 10 i 12 alumnes i bueno, pues despertar-los la màgia que hi pot haver els llibres i les ganes de llegir.
Llavors, quin és el funcionament d'aquest club de lectura, si hi hagués aquest col·lectiu d'una dotzena de nens i nenes, que és una miqueta les activitats que podrien fer o la seva activitat, no?
El que faríem primer de tot seria llegir el llibre a casa, cadascú al seu ritme, i llavors un cop al mes, seria els dimecres últims de mes, vindre aquí a comentar-lo. No sé, una miqueta la intenció és que cada nen sigui el moderador d'un llibre. Llavors, ells mateixos, vull que sigui lúdic i participatiu. Llavors, no hi haurà ni escriptura ni papers.
Què creus que els hi pot aportar als participants?
Bé, doncs suposo que despertar i potenciar la comprensió lectora i l'escriptura. I la creativitat, no?, sobretot.
Molt bé, aquest projecte es posarà en marxa al febrer, és gratuït. No sé si hi ha algun detall més, com s'hi ha d'apuntar la gent que hi vulgui participar.
Pues en un principi aquí a la biblioteca mateix tenim els fulls d'inscripcions i això sí, hauràs de ser amb el permís dels pares i signat pels pares.
Molt bé, doncs Núria Estadella, moltes gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa. L'anirem coneixent en funció doncs, que s'activi, és una experiència nova i veurem com funciona. Molta sort.
Moltes gràcies.
Una proposta que es viurà aquest dissabte 20 de gener a Vilanova de Prades al llarg de tot el matí, des de les 9 del matí amb l'inici de les inscripcions a les jornades tècniques i també de l'obertura de la Fira Multisectorial. Es farà doncs, les inscripcions a la Sala del Casal i el recinte firal es posarà en marxa. A partir de 9:45 es farà la primera ponència avenços en el cultiu de tòfones a Aragó respecte a les aportacions de substrat i la biologia de l'escarabat de la tòfona. Tot plegat serà a la sala del Casal, on també a les 11 del matí hi haurà una taula rodona sobre els avenços en el cultiu de la tòfona a Catalunya. A 11:45 es farà el segon concurs de gossos tofonaires al camp de futbol municipal de Vilanova de Prades, mentre que a 12:45 es farà el show cooking amb el xef Francesc Arumi del restaurant Can Jovany i es farà doncs, una demostració de cuina amb tòfona. A les 3 tancarà aquesta fira de la tòfona de Vilanova de Prades, però al llarg de tot el matí doncs, en aquest recinte firal es podran veure productors locals de tòfona i també, doncs, com els dèiem, degustacions de vins i tapes amb tòfona. En volem conèixer una miqueta més d'aquesta iniciativa i per això recuperem alguns dels talls de veu de l'entrevista que aquest dissabte va emetre l'Espluga FM Ràdio relacionada amb la Fira de la Tòfona. Patrícia València va entrevistar a Dida Caspasa, que és el director d'aquesta proposta, i de fet avui també a les 12 del migdia podran recuperar el programa aquí al 107.4. En qualsevol cas, escoltem algunes de les declaracions que va fer l'impulsor d'aquesta iniciativa, explicant d'entrada que per primera vegada doncs, aquesta proposta passa a ser fira, perquè abans s'havia anomenat una jornada dedicada a la tòfona. Escoltem doncs, a Dida Caspasa.
Bueno, aquest any fem la segona fira, aquest any ha passat de ser jornada, no?, a fira. I, bueno, és una mica incloure cada any una mica més de programació i diversificar una mica el que serà l'event, no?, aquest de la fira del dia 20.
Per tot plegat, explicava també quin és l'origen d'aquesta fira de la tòfona. Dira Caspasa considera que va ser una oportunitat per posar en comú tots els productors locals de tòfona. L'escoltem.
Va començar fa 3 anys, vale? Vam fer les primeres jornades de la tòfona negra, les vam fer a Poblet, i bueno, més que res va sorgir, no?, per poder-nos ajuntar tot el sector de gent tofonaire, no?, d'aquí la vora, en teoria, ho vam muntar per això, no?, per conèixer-nos tots els que vivíem aquí a prop, però bueno, la cosa es va anar animant i s'ha fet gran, no?, això.
I enguany és la segona edició també del concurs de gossos tofonaires. Una de les propostes doncs, més vistoses d'aquesta programació serà 11:45 del matí d'aquest dissabte al camp de futbol de Vilanova de Prades. I d'aquesta iniciativa també ens explicava quin és el funcionament d'un concurs de gossos tofonaires. Escoltem doncs, a Dida Caspasa.
Bueno, són 15 recintes, vale? Cada recinte per cada participant. I el que es tracta és de buscar 4 tòfones en 4 minuts. Vale? I és el que la troba més ràpid. I aquí també doncs, entra aquesta simbiosis, no?, del gos tofonaire amb el recolector. Vale? Perquè el gos te marcarà on és la tòfona i tu també l'has de trobar. I bueno, és una mica saber interpretar els gestos del gos.
Doncs això és el que es farà en aquest concurs de gossos tofonaires a 11:45 del matí d'aquest dissabte, una de les propostes, doncs, com dèiem, divertides de veure. En qualsevol cas també hi haurà degustacions de vins i tapes o aquest show cooking amb el xef Francesc Arumi del restaurant Can Jovany, aquesta demostració que es farà a la sala del Casal. En total són activitats diferents, per exemple, començant per aquestes ponències i les taules rodones o d'altra banda aquest recinte firal amb doncs, la fira multisectorial, la demostració de productes i per tant, Dita Caspasa considera doncs, que el públic d'aquesta fira de la tòfona està força diversificat.
Ja està muntada per tot tipus de públic, vale? Pels més professionals del sector. Hi ha ponències bastant tècniques per gent del sector especialment. I bueno, el concurs de gossos tofonaires també és per gent del sector, però també hi ha molts curiosos. I bueno, últimament això dels animals doncs, crida bastant l'atenció. I bueno, és...
Doncs aquesta proposta de la Fira de la Tòfona, aquest dissabte a Vilanova de Prades, també aquest segon concurs de gossos tofonaires, com escoltàvem. De tota aquesta programació doncs, la podeu trobar a esplugafmradio.cat i també a vilanovadeprades.cat, aquesta segona entrega de la Fira de la Tòfona, com dèiem, enguany ja, deixant de ser una jornada pròpiament dita, a agafar doncs, el terreny de nomenar-se Fira. Per tant, veurem quina és l'acceptació d'aquesta edició d'enguany i ho explicarem també aquí a l'Espluga FM Ràdio. un darrer apunt ara parlant d'aquest dijous, i és que, com és habitual, la formació permanent de l'Espluga ha organitzat per aquest vespre una nova xerrada a l'Auditori Carulla Font. En aquest cas es tracta d'una xerrada a càrrec d'Oliver Klein Busquet, professor del Departament de Dret Públic a la URB, la Universitat Rovira i Virgili, i farà aquesta ponència a partir de les 6 de la tarda a l'Auditori Carulla Font, dedicada als principals pensadors intel·lectuals contemporanis que influeixen en el segle XXI. Aquesta ponència a càrrec d'aquest professor de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili és la proposta d'avui de la formació permanent. Recordin, a les 6 de la tarda a l'Auditori Carulla Font del Casal de l'Espluga de Francolí. Bé, pel que fa a propostes, també avui els volem parlar de l'exposició El batec de la fusta al Museu de la Vida Rural, perquè fa uns dies els dèiem que s'havia tancat ja juntament amb l'exposició de Santiago Rossinyol i Ramon Casas. Finalment no ha estat així i aquesta exposició de talles de fusta s'ha prorrogat fins al 28 de gener, per tant, encara teniu uns dies per anar-la a veure. Es tracta d'una exposició de peces escultòriques fetes a partir de, doncs, de talles de fusta de noguer, paré, roure, castanyer i freixe. A partir d'aquestes talles de fusta, doncs, els escultors Guido Diemo i Dorino Ubrier, italians, el que han fet és estampes del món rural de la Mediterrània italiana. Ho podeu veure en el Museu de la Vida Rural fins al 28 de gener. Bé, aquest cap de setmana no són poques les propostes que hi ha sobre la taula. Les podeu veure a esplugafmradio.cat a l'apartat d'agenda, però destacant la Fira de la Tòfona, també el segueix la Festa dels Quintos i Tres Tombs a Sarral, la Festa Major de Vimbodí i Poblet, amb aquesta proposta, per exemple, de la Caminada Popular al Codós, o el Ball de, també en aquest espai, o diumenge el concert de la Coral Veu de la Terra de Vimbodí i Poblet, també en aquesta Festa Major d'hivern. A Montblanc també és un dia molt interessant perquè es celebra la gala d'elecció del Sant Jordi i la Princesa de Montblanc per aquest 2018. Per tant, els ulls posats en la programació d'actes d'aquests dies, i ara el que fem és ampliar-ho coneixent més propostes per aquests dies a l'Espluga de Francolí i a la resta de municipis de la Conca de Barberà.
Eucaristia solemne de Sant Antoni Abat a Vimbodí i Poblet.
Aquest dimecres a les 12 del migdia, en honor al patró secundari de Vimbodí i Poblet, presidida per Fra Salvador, monjo de Poblet. En acabar hi haurà la benedicció dels animals. A 2:45 del migdia, la festa del soci del Casal d'Avis.
Conferència Principals pensadors intel·lectuals contemporanis que influeixen sobre el segle XXI.
Dins del cicle de xerrades de la formació permanent de l'Espluga, aquest dijous a les 6 de la tarda a l'Auditori Carulla Font, per Oliver Klein Busquet, professor del Departament de Dret Públic de la URB.
Fira de la Tòfona i concurs de gossos tofonaires.
Aquest proper dissabte a Vilanova de Prades, durant la jornada, hi haurà el mercat de productes de proximitat, ponències al segon concurs de gossos tofonaires, degustacions de vins i tapes amb tòfona i el show cooking amb el xef Francesc Arumi, del restaurant Can Jovany.
Festa dels Quintos de Sarral.
Aquest proper dissabte, una festa tradicional que es celebra des del 1942 al voltant de la festivitat de Sant Antoni Abat. La festa sempre compta amb una cercavila, l'ofrena a Sant Antoni i els tradicionals Tres Tombs de Sant Antoni amb disfresses ben variades. També és costum que a la tarda hi hagi ball i que la mateixa orquestra ofereixi a més també un ball de nit amb el ball de Quintos i l'anunci dels Premis de les Carrosses.
Caminada popular al Codós, al Vimbodí i Poblet.
Caminada amb motiu del tercer aniversari de la restauració de la Creu del Codós. Aquest proper dissabte, des de la plaça Major de Vimbodí a les 9 del matí. El recorregut és de 9 quilòmetres.
Gala d'elecció de Sant Jordi i la Princesa de Montblanc.
Aquest dissabte al vespre s'escolliran els joves que interpretaran els papers de Sant Jordi i la Princesa de l'edició 2018 de la Setmana Medieval. Un acte que servirà a més per donar a conèixer les novetats de la 31a edició de la festa que es farà entre el 20 i el 29 de abril.
Concert de la Coral Veu de la Terra de Vimbodí i Poblet.
Aquest proper diumenge a les 6 de la tarda a l'església parroquial del municipi. Aquest serà el 31è concert d'hivern de la Coral.
L'agenda cultural.
Més informació a esplugafmradio.cat i esplugadefrancolí.cat.
Aquestes són les propostes culturals d'aquesta setmana. A la Conca de Barberà ara anem a conèixer les propostes de l'Espluga FM Ràdio, que tampoc són poques.
L'Espluga FM Ràdio.
La tertúlia del diumenge. El Pedrís. Els dissabtes a l'Espluga FM Ràdio, entre vins i fogons. Excuse me. El programa musical d'anglès de l'Espluga FM Ràdio. Tots som inquiets. El sorollari. La Conca de Barberà és terra de festa. Ara a l'Espluga FM Ràdio, minuts de rock. Els èxits més actuals a Electro FMR.
Per ràdio i per internet. EsplugaFMRadio.cat.
Avui és dijous i, per tant, la programació d'aquest dia ve marcada per l'Entrevins i Fogons. A les 12 del matí, aquest programa sobre gastronomia de l'Espluga FM Ràdio que cada setmana presenta Patrícia València. Què hi podrem trobar en el programa d'avui? Doncs veureu, molt dedicat a la tòfona, a la fira de la tòfona i també al producte en si. En aquesta conversa del passat dissabte, Patrícia València va parlar amb Didac Espasa, que és, com escoltàvem abans, el director d'aquesta festa, d'aquesta fira de la tòfona de Vilanova de Prades, i parlaran de les propostes també d'aquesta fira, d'aquest dissabte, però a més també del que hi ha més enllà d'aquesta proposta, i per tant entraran a parlar del producte, de la tòfona i quin ús se'n pot fer a la cuina. Tot plegat a les 12 del migdia aquí a l'Espluga FM Ràdio. I de cara a la tarda, avui és dijous i el que podreu escoltar és el programa Ara i Sempre, amb Miquel Vilà i Pep Torres, propostes musicals de tot tipus, com saben, una barreja dels seus records musicals, cançons que han seleccionat i volen compartir amb tu, i també els secrets i els comentaris sobre la música que escoltem. Això serà a les 8 del vespre, seguit del conte infantil en anglès a les 9 i també el repàs del dia en un minut. Són propostes d'aquesta jornada, però com saben també, tant a les 3 de la tarda com a les 7 del vespre escoltaran l'informatiu d'aquesta emissora amb alguna de les informacions ampliades, com dèiem, amb l'ull centrat en aquesta proposta de la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola, aquest primer club de lectura infantil que avui voldrem conèixer també una mica més en les properes edicions dels informatius. L'actualitat segueix a esplugafmradio.cat, quan vulgueu, també les notícies i l'arxiu sonor amb els informatius i la resta de programes i l'apartat d'agenda per conèixer i estar al dia al cas de tot el que es fa al vostre voltant. Una jornada més. Us agraïm la vostra presència. Arribarem ja a 2:15 i quan tornem el que farem és escoltar un nou capítol del Nocturn de Sant Felip Neri aquí a l'Espluga FM Ràdio.
Som el mitjà de comunicació que més creix a les xarxes socials. I tu, ja t'hi has sumat? EsplugaFMRadio.cat.
Ens retrobem en les properes edicions dels informatius de l'Espluga FM Ràdio de dilluns a divendres a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 7 del vespre. Gaudiu d'aquest dijous i que acabeu de passar una molt bona setmana.
Més informació a EsplugaFMRadio.cat.
A l'Espluga de Francolí tens la teva referència en moda i complements a Modes Antònia. T'oferim productes de qualitat i una atenció propera al teu servei.
I ara ja és temps de rebaixes i a Modes Antònia trobaràs un 20, un 30 i fins a un 40% de descompte en els nostres productes.
Modes Antònia, a la travessera de Poblet de l'Espluga de Francolí. Productes de qualitat i de confiança.
Utilitza el contenidor groc per fer la recollida selectiva d'envasos i llaunes.
Quins envasos hi podem dipositar?
Iogurts i altres envasos de productes, brics de llet i altres productes, llaunes de conserves, llaunes de beguda, ampolles de plàstic...
Tot allò que no sigui envas, si us plau, dipositeu el contenidor del rebuig i, si no, ho podeu portar a la deixalleria.
Per a més informació, truca al Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà al telèfon 977 86 12 32 o consulta la nostra pàgina web mediambient.serviconca.org.
A l'Espluga FM Ràdio, lectures amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà. Segona part del capítol 13, una història trista.
En Miquel Vilarnau havia nascut el primer dia de l'any del 1700. Al llarg de la seva vida havia volgut morir en infinitud d'ocasions. Amb 14 anys es va haver d'enfrontar a la desfeta absoluta de tot allò que coneixia. Havia lluitat amb honor per Catalunya, cos a cos, amb gent a la qual no coneixia de res, i a qui veia morir amb un esclat de violència que no distingia entre joves i vells. Sabia que havia fet el correcte, i als carrerons de Barcelona hi havia perdut el pare, el tiet, que la fam i les malalties ja s'havien enduït els anys anteriors als seus amics, la mare i tres germanes, dues de sobrepart, una altra, la petita, d'unes febres que en tres dies la van infondre, malgrat tots els intents dels metges i curanderos per evitar-ho. Aquella mort de la família fou la que feu que el pare es passegés per Barcelona sense cap por de les bales enemigues. Més li hauria agradat haver estat colpejat per un pedrenyal o acoltellat totes les vegades que hagués calgut, que no pas haver de suportar aquell dolor que li oprimia el pit i que tanmateix era inexorable. Però això li era igual, quan corria com un espiritat per abocar-se damunt els francesos o quan es deixava les mans construint una paret per intentar aturar aquells que, si guanyaven, els perdrien els furs. O això, deia en Joan de bon compte, un home intel·lectual i llegit, que s'ajustava el monocle cada vegada que disparava per tal d'aturar quanta menys munició millor. En Miquel Vilarnau en tenia el dolor del seu pare, però apreciava massa la vida en una barricada i per això lluitava amb més prudència, però no per això més covardament. Tant era així que el seu valor i les bones accions empreses no deixaren d'impressionar alguns dels oficials austriacistes que veien un home ideal si rebia la formació adequada per entregar-se a l'exèrcit de l'imperi que un segle i busqués després esdevindria la sagrada monarquia dual que tant havia d'impactar en el pensament polític catalanista de l'època. Després de la caiguda de Barcelona, en Miquel de Vilarnau va tenir sort per primera vegada i única vegada en la seva vida i va poder fugir de la devastació borbònica. En Joan de Boncompte i ell es feren a mar amb uns pescadors que sortien de la Barceloneta i que en un prodigi de la història de la navegació Nostrada els deixaren a Gènova en només tres dies de temporals de mestral, durant els quals varen resar moltes vegades per no ser engolits per les ones. Però es veu que aquells pescadors que tenien família a l'Empordà i les havien vist de tots colors, sabien què feien, i en Joan de Boncompte tenia quatre estalvis per preparar la fugida i no va ser difícil convèncer aquells llops de mar. Del pare no en sabien res més. La història familiar No havia reparat en aquell detall. I tot que més d'un cop, al sofà, t'havies demanat què se n'havien fet d'aquell home, que buscava la mort com un full, i no en vares poder treure mai cap clarícia. En Joan, de bon compte, havia enviat la família de cap a Gènova 2 anys abans. Allà la dona i les 4 filles havien estat acollides i protegides per en Bonaventura Corso, un home de 70 anys i fadrí, que era el principal soci de bon compte en el negoci d'importació i exportació de peces de roba i d'embotits que havien muntat ja feia uns anys. Per això, arribar a Gènova va ser com anar a raure de nou a la família. No havien estat els únics de fer aquella amarrada. Alguns dels oficials austriacistes també havien marxat de Barcelona amb el mateix procediment i destinació, i no només era qüestió de dies que es trobessin.
A l'Espluga FM Ràdio, lectures amb Carme Callau, Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassar.